Dos quarts i mig de tres, als esports. I avui els protagonistes són porters de futbol. L'Espanyol ja té el que teòricament ha de ser el suplent de Diego López, i que és Andrés Prieto, de seguida en parlarem, i el Barça, que n'ha recuperat un dels millors de la història del club, Víctor Valdés, ni més ni menys. Tot i que, en aquest cas, en Roger Bussà, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Per fer d'entrenador.
Sí, ara sí que ja és oficial. Valdés torna al Barça per entrenar el juvenil A. Torna una llegenda 5 anys després d'haver marxat, com dèiem, nou entrenador del juvenil A del Barça. Avui ha signat el contracte, una temporada fins al 2020, ampliable a una més, i Valdés més il·lusionat impossible amb aquest nou repte.
Vinc molt il·lusionat, molt il·lusionat. Primer de tot per tornar a casa, després de tants anys a la casa, marxar, ja han passat 5 anys fora, i ara doncs és un nou capítol, diferent, sense guants, ja, i amb moltes ganes d'ajudar sobretot els nanos i a la cantera.
Valdés, que ara té 37 anys, fins ara entrenava el juvenil del Moratalaz a Madrid, un equip amb qui ha aconseguit la temporada passada la Copa Campions, és el porter amb més partits de la història del Barça, el que més títols ha guanyat, destaquem 6 lligues i 3 Champions. En els últims dies, Valdés, ja ho ha anat explicant, ha estat negociant amb el president Josep Maria Bartomeu a quina banqueta aniria a parar. La idea inicial de Valdés era entrenar el Barça bé, li feia gràcia entrenar el filial, finalment la decisió ha estat la banqueta del juvenil A, un juvenil A que començarà la pretemporada d'aquí poc, el 29 de juliol, i el 27 d'agost, al cap d'un mes, Valdés estrenarà l'estadi Johan Cruyff. Serà el dia de l'estrena del nou miniestadi, l'estadi Johan Cruyff, amb un partit entre el juvenil A, ara sí, de Víctor Valdés, contra els juvenils de l'Ajax.
Doncs Víctor Valdés, un dels grans de la història del Barça, que torna a casa. Roger Bussà, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Doncs un que arriba i un que se'n va, se'n torna a anar, vaja, Marco Cucurella. El Barça l'ha cedit una vegada més, en aquest cas al Getafe, i aquest migdia l'han presentat ja al club madrileny. Josep Antoni Isa.
Un estiu de vertigen pel defensa lateral català, l'Eibar el fitxa per 2 milions, el Barça el recompra per 4, i ara el cedeix a preu zero al Getafe, que, això sí, pagarà 6 milions si a final de temporada se'l vol quedar. Un estiu de bojos per Marco Cucurella.
Han sido horas estresantes, hemos estado pues mucho rato al teléfono, tanto con mis agentes como con José y con Ángel, hemos estado ahí muchas horas al teléfono, pero bueno, al final pues feliz por haber terminado aquí, creo que hemos elegido entre todos la mejor opción y la que más ilusión nos hacía.
Cucurella ha explicat que l'interès de José Bordalás, el tècnic, el va telefonar diverses vegades. Y también el fet que el Getafe jugui la Europa League han estat claus per acceptar el repte.
Son grandes jugadores que compiten al máximo, ahí está que quedarán en competiciones de Europa League. Creo que lo que es muy importante es que se ha mantenido el bloque del año pasado, tanto el entrenador como prácticamente todos los jugadores y algunas incorporaciones que intentaremos ayudar al máximo. Yo creo que estamos haciendo una gran plantilla con muchos jugadores. Sabremos que será exigente estar en 3 competiciones, pero bueno, intentaremos dar al máximo y hacerlo lo mejor posible.
A la mateixa presentació, els dirigents del Getafe han recordat que no estan obligats a comprar Cucurella. Dependrà de la temporada que faci i de la situació econòmica del club. Cucurella s'incorporarà demà a l'expedició del Getafe, que se'n va a Portugal per disputar la Copa Ibèrica contra el Portimonense, el Betis i el Porto.
I l'Espanyol, abans ho apuntàvem, ja té porter suplent. Aquest matí ha anunciat el fitxatge d'Andrés Prieto, la quarta incorporació de la temporada. Prieto ha de ser el segon porter de la plantilla, tindrà l'avantatge que ja ha estat al club i coneix tant bona part com els companys com la dinàmica de l'equip. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
I fins i tot arriba avalat pel tècnic, per David Gallego.
Sí, perquè el va tenir el filial una temporada. Prieto va arribar al filial de l'Espanyol la temporada 14-15. Va alternar la seva presència entre el B i el primer equip durant 3 temporades. Finalment, la 2017-2018 va fitxar pel Màlaga i després pel Leganés, d'on ara ha arribat lliure. Prieto ha passat revisió mèdica aquest matí, després ha signat el contracte per 2 temporades, amb opció a una tercera, i finalment l'han presentat a la Ciutat Esportiva aquest migdia, on ha explicat quin rol espera tenir.
Yo lo que vengo es a poner las cosas difíciles al míster, a trabajar, a sumar. Lo que se trata es de que todos pongamos nuestro grano de arena a que el equipo sea mejor. Siento la importancia de este proyecto desde que Rospete apuesta por nosotros. Yo estoy preparado para lo que venga, para las decisiones que tome el míster, tanto juegue Diego como juegue yo. Demos lo mejor, el equipo no lo note.
Andrés Prieto també ha explicat en quins aspectes ha millorat en relació a la seva anterior etapa a l'Espanyol.
Lo que he mejorado es mentalmente, sobre todo. Creo que tengo más experiencia, creo que vengo más hecho, más hombre. Igual el que estaba hace 3 años era un pelín más niño y creo que vengo hecho, vengo con ganas de demostrar eso y sobre todo de trabajar.
Aquesta tarda, per cert, ja s'incorpora als entrenaments.
Doncs Andrés Prieto, que ja estarà disponible per jugar dijous vinent, si Gallego ho creu oportú, en el debut de l'equip a la Lliga Europa, que el rival ja el coneixem, el vam saber al vespre.
Sí, serà l'Stjarnan d'Islàndia, que ahir va eliminar el Levadia d'Estònia en una eliminatòria que es va decidir en el temps de descompte de la pròrroga. Els islandesos van perdre per 3-2, però van fer valer el valor doble dels gols, ja que l'anada havien guanyat per 2-1. Stjarnan és un club d'una petita ciutat islandesa, Garðabær, de 16.000 habitants, a uns 10 quilòmetres de Reykjavík. A la Lliga del seu país, a la qual s'han jugat 12 partits, van als quarts, ara mateix, a 10 punts del primer classificat. No són nouvinguts en competició europea, disputen prèvies d'Europa League per 5è any consecutiu. Rufete, el director esportiu de l'Espanyol, valorava així aquest enfrontament.
És una oportunitat magnífica i que tenemos que estar ya alineados. Los jugadores tienen que pensar en el objetivo del club, como experiencia, atención, concentración y nunca adaptarnos al ritmo de partido del rival, siempre a nuestro ritmo. Creo que son 3 cosas fundamentales. Vamos a Islandia, campo pequeño, césped artificial, pero tenemos ilusión y queremos dar esta alegría a nuestra gente.
I ahir la nit, el club de la mitjanit va parlar amb Rodri Gómez, futbolista espanyol que juga a la Lliga Islandesa, i explicava que l'Stjarnan té el nivell semblant al d'un equip de segona B aquí a Espanya, que juga en un camp de gespa artificial i que els seus punts forts són aquests.
L'Stjarnan és un equip molt físic, tiene con gente con experiencia aquí en la Liga, pero suelen ser muy agresivos y pelear los segundos balones. No creo que vayan a jugar contra el Español. Creo que se van a meter atrás e intentar en algún balón parado hacer algún gol.
Espanyol, Stjarnan, dijous de la setmana que ve a l'RCD Stadium a les 9 del vespre amb la transmissió del partit de Catalunya Ràdio. La tornada l'1 d'agost a Islàndia.
Doncs estarem molt pendents d'aquesta primera ronda europea de l'Espanyol, que tot apunta que hauria de passar sense gaire dificultats. Veurem què passa a partir de dijous que ve i a principis d'agost a Islàndia. Per cert, encara una miqueta de futbol internacional. Avui hem viscut un nou capítol del col·laborant Neymar. El jugador brasiler ha presentat un videojoc sobre futbol de carrer. Li han preguntat qui era el jugador que millor l'ha defensat. Sentim la resposta.
Mejor jugador que enfrentado, Sergio Ramos. Porque es muy buen central y hace gol. Es muy complicado enfrentarlo.
Doncs elogis per Sergio Ramos de Neymar i també per un altre jugador del Madrid, també elogiat Vinícius, de qui ha dit que ben aviat competirà per guanyar la pilota d'or. Serà això un canvi de l'estratègia de Neymar? I encara més futbol internacional. Aquest vespre a les 9 es disputa la final de la Copa d'Àfrica. Algèria-Senegal, dues nacions ben allunyades i ben diferents, una del Magreb, l'altra subsahariana, però que tenen un punt en comú. Champigny-sur-Marne.
És la ciutat francesa on resideixen els dos seleccionadors. Una ciutat de 75.000 habitants, el que aquí seria de les dimensions de Manresa. Yamel Belmadi és seleccionador algerià.
On ha eu l'habitude de jouer l'un contre
l'altre. Estàvem acostumats a jugar l'un contra l'altre en futbol base, a la mateixa ciutat, una petita ciutat de la regió de París. És excepcional retrobar-nos ara tots dos al capdavant dels equips nacionals respectius i jugant aquesta final.
Et jouer cette finale.
Belmadi va néixer a la ciutat francesa ara fa 43 anys. Un dia abans havia nascut al Senegal a Liu Cizé, però amb 9 anys va anar a viure a Champigny. Tots dos van coincidir en els partits de futbol base, encara que jugaven en equips diferents, el PSG i el Lilla. Ja de grans, tots dos van jugar al PSG, però en temporades diferents, i tots dos van acabar a Anglaterra. Algèria va guanyar la Copa d'Àfrica del 1990. El Senegal no l'ha guanyat mai. Precisament Cizé en té bona part de culpa. Va fallar el penal decisiu a la tanda de la final que van perdre contra el Camerún el 2002. Així que sap molt bé quines són les claus d'una final.
Una final se juega sur quoi?
Una final es decideix en els detalls. Tu no marques quan pots fer-ho, tu no marques tot i que domines, els teus rivals estan dominats però són ells els que marquen el gol. Es decideix en accions a pilota parada, per errades d'individuals. Les finals es guanyen per detalls, però cal estar concentrat.
El partit té més atractius, la presència de Mané a l'equip senegalès. després de guanyar la Champions amb el Liverpool i ser màxim golejador compartit a la Premier, un títol a la Copa d'Àfrica li posaria en safata la pilota d'or. Pels aficionats del Barça, encara un altre atractiu, la presència del lateral del filial blaugrana, Moussa Ouaghé, a la selecció del Senegal.
Parlem ara del Tour de França. Avui es disputa una de les etapes més importants. És l'única contrarrellotge individual de la cursa, una modalitat on tothom mira cap a Geraint Thomas, que podria vestir-se amb el jersei groc de líder, Jordi.
És una crono de 27 quilòmetres, 200 metres, on els corredors no hauran de pujar cap port de muntanya, però tampoc és un recorregut pla. Els corredors i tècnics consideren que pot marcar més diferències de les que caldria esperar en un principi. Per això ningú no descarta que Thomas recuperi el minut i 12 segons que el separen de Julián Alaphilippe, que és el líder. El company d'aquest, Enric Mas, però, avisa sobre l'estat de forma del francès.
Que puede meter tiempo incluso a bastante gente de general y bueno, espero yo también hacer una crono digna y estar ahí.
Alaphilippe serà l'última a sortir a fer el recorregut, concretament a les 5 i 19 minuts. L'objectiu de corredors com Nairo Quintana, Adam Yates, Thibaut Pinot, Enric Mas i tots aquells que aspiren a guanyar la cursa és no perdre gaire temps respecte a Thomas, ja que després serà molt difícil atacar l'equip Ineos. L'organització ha reduït els quilòmetres en aquesta especialitat fins al punt que aquest any només hi ha aquests d'avui, 27,2. Recordem que a l'època d'Indurany o d'Ulrich superaven els 120. I encara una dada més. El favorit per guanyar avui era Rohan Dennis, l'actual campió del món de l'especialitat. Ahir, però, es va empipar amb el seu director esportiu i va decidir plegar.
Molt bé. I ja que parlem de ciclisme, hem de dir que la Volta del Centenari ha anunciat avui els dos primers finals d'etapa.
Dos finals d'alta muntanya, on serà l'estació d'esquí de Baiter 2000, on corredors com Quintana o Adam Yates han guanyat en edicions anteriors. L'altre serà Portainé, que acollirà la cursa per quarta vegada. L'últim comp, el 2016, va guanyar Thomas de Gent. La volta de l'any que ve serà una volta molt especial, ja que celebrarà la seva edició número 7.
I al Mundial de Natació de Corea, la selecció espanyola masculina de waterpolo ja coneix el seu futur a la competició. Maria Guixà, bona tarda.
Bona tarda.
L'equip de David Martín, que ja sap amb qui haurà de jugar-se l'accés als quarts de final.
Serà contra Japó després d'acabar la fase preliminar com a segon de grup amb un balanç de dues victòries i una derrota. Avui el combinat espanyol, amb una nòmina amplíssima de jugadors catalans, ha golejat Nova Zelanda 23-3 i s'enfrontarà al Japó en un partit que serà diumenge a les 10 del matí.
Que el coneixem bé, coincidit aquest any a la Lliga Mundial amb ells, ja sabem tots com juga, és un rival molt estressant, molt complicat, perquè juga un waterpolo molt diferent a la resta, d'acord? Però bueno, hem de tenir la confiança de poder passar aquest partit i arribar als quarts de final, on ja sabem també el possible rival que serà Sèrbia, no?
Tal com apunta el tècnic David Martín, en cas d'accedir a quarts de final, el rival serà Sèrbia. L'equip de Dejan Savić, actual campió d'Europa i campió olímpic, ha superat avui Grècia per 9-3 i ja té la classificació directa per quarts de final com a primer del seu grup. L'equip balcànic, però, ha viatjat a Gwangju sense 6 dels seus efectius, que són normalment titulars. Aquí Savić ha donat descans perquè l'equip ja té la classificació olímpica garantida.
Al marge del waterpolo, Maria, avui també hem tingut una nova jornada de natació artística.
A la final d'equip lliure, el combinat espanyol amb les catalanes Ona Carbonell, Txell Mas, Abril Cunés, a Paula Ramírez, Berta Ferreres i Iris Tió, acabat sisè en una rutina nova que han estrenat, que simbolitzava el descobriment d'una nova illa. Sisena posició per darrere Itàlia, que les ha superat a la final per dues dècimes, i el podi, com sempre, doncs, Rússia, medalla d'or, que continua sent intractable en aquest Mundial, segona posició per Xina, tercera per Ucraïna. Afegirem que dos catalans més, Pau Ribas i Emma García, han aconseguit la cinquena puntuació a la preliminar de duet mixt en una prova dominada un dia més per la parella russa.
Catalunya Ràdio, la ràdio Nacional de Catalunya.
Nou minuts i seran les 3, temps pel bàsquet al Catalunya Migdia, i si aquesta setmana hem sabut quina serà la seu de la final a 4 de l'Eurolliga, avui s'ha fet oficial el calendari, Joan Fitó.
Sí, el Barça debutarà a l'Eurolliga el 4 d'octubre, casualment en el mateix escenari on va acabar la participació aquesta temporada, el Sinan Erdemir contra l'Efes d'Istanbul. Dels primers 8 partits d'aquesta Eurolliga, 6 seran lluny del Palau. De fet, fins a la jornada 3 el Barça no jugarà a casa i, a més, ho farà contra un vell conegut, Aitor García Reneses, entrenador de l'Alba de Berlín. Com a contrapartida, els blaugranes es jugaran l'accés al play-off majoritàriament al Palau. Dels últims 7 partits de la fase regular, 5 seran a Barcelona, al Palau. tot i que el Barça tancarà aquesta fase regular el 9 d'abril al pavelló de la Pau i l'Amistat contra l'Olympiacos.
És un calendari exigent que ve marcat pel retorn a l'Eurolliga de Mirotic a Madrid, a més.
Sí, és una de les dates marcades en vermell. El primer clàssic, jornada 8 al Wizzing a Madrid, el 14 de novembre. La tornada, el 2 d'abril al Palau, penúltima jornada, un partit que pot ser decisiu per tots dos equips. D'aquest calendari hi ha una cosa curiosa: el Barça jugarà en dues ocasions tres partits lluny del Palau i tot seguit tres partits com a local, una cosa poc habitual en competicions amb el format que té l'Euroliga. Recordem, a més, que aquesta temporada hi ha quatre jornades més, ja que hi ha 18 equips i no 16 com fins ara.
I temps per l'alpinisme. Sergi Mingote ha aconseguit el seu objectiu de pujar sense oxigen artificial 6 muntanyes de més de 8.000 metres en només un any. De fet, Jordi ho ha fet en un any i dos dies, però li podem donar per bo, no?
Jo crec que sí. El primer cim va al Brock Peak, el va coronar el 16 de juliol de l'any passat, i l'últim, que ha estat el Gachenbrum 2, l'ha pujat el 18 de juliol d'aquest 2019. O sigui, com sigui, aquesta marca formarà part dels rècords Guinness, i és que fins ara el que figurava és l'aconseguit per l'italià Silvio Mondinelli, que va fer el mateix, però en més de 3 anys. 3 anys i 64 dies, per ser exactes. El projecte es deia 3x2x8.000. Els tres primers cims els va pujar l'any passat, el Brock Peak, el K2 i el Manaslu. I els tres últims aquest 2019, el Lhotse, el Nanga Parbat i ara, com dèiem, el Gachenbrum 2. Sergi Mingote, abans de començar aquest repte, deia que ho veia possible pel fet que ell estima i gaudeix de la muntanya.
S'ha de gaudir perquè, si no disfrutes realment d'un projecte com aquest, és difícil que et surti bé. És a dir, jo disfruto tant de les muntanyes, m'han donat tant les muntanyes, és a dir, he conegut a les persones que més estimo, he conegut els meus millors amics. Han sigut unes experiències tan intenses que he disfrutat molt i penso disfrutar molt.
Al darrere, o al costat d'aquesta iniciativa, hi ha hagut una finalitat solidària per denunciar alguns fets o per donar suport a entitats que lluiten per apropar la muntanya a aquells que tenen més dificultats.
La veritat és que aquesta és la part que més m'agrada del projecte. De fet, quan vaig decidir tirar-lo endavant, o havia projecte social darrere o aquest projecte no tirava endavant. No és d'ara. Jo ja porto uns quants fent projectes socials, uns quants anys fent projectes socials amb les meves expedicions.
I ara no es descarta que Sergi Mingote decideixi pujar els pròxims dies al Gachenbrum 1, un altre 8.000 a l'Himàlaia, ja que té el permís per fer-ho. Si ho fes, podria tornar a batre el rècord i aconseguir fer 6 ascensions, ara sí, en menys d'un any.
Doncs estarem molt pendents. Fem una petita pausa i anem a les notícies en desconnexió per les comarques de Barcelona.